és un Pasqualitos. Dues veus i un mateix món.
Dotze i 29 del matí, i aquesta hora, com sempre, com cada divendres, toca repassar l'actualitat, analitzar-la, disseccionar-la, trencar-la, fer el que vulguem amb ella. Sí, Albert, bon dia.
Bon dia.
I també saludem a Pasqual Dussó. Molt bon dia.
Bon dia, bona.
Com esteu? Primer de tot, a tu no pregunto, a tu, Pasqual.
Jo estic molt content.
Sí, per què?
Estic content perquè he vist la portada de l'ABC.
Tenim un problema, eh?
Per fi. Se n'han donat compte, a la fi se n'han donat compte de que tenim un problema. Sembla mentida, o sigui, jo no acabo d'entendre. Fins ara es veu que ens devien prendre així de... Bueno, jo vaig dir-ho, no? O sigui, primer es pensant que era un problema de quatre polítics, després de dir, home, doncs em pot dir que això val un moment, i ara a la fi se n'han donat compte de que tenim un problema. I un problema que ve, doncs, de tot, de que ens diuen quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu lo de la immersió lingüística, arriben i protesten i diuen, escolti, que això no pot ser que sigui no sé què. Quan parlem del corredor mediterrani, aquest no és prioritari. Quan arribem a tot i al final... Bé, tant se'ns han d'allò que al final se n'han adonat de que tenim un problema. Crec que és important que se n'adonin de que tenim un problema. No sé, si tenen un problema, val més que el resolguin.
Exacte. Igualment, el que sí que està clar, de fet aquest matí ho sentia a RAC1, això, comentaven que el que està clar és que molta gent que viu a Catalunya, que es pot sentir espanyola, que,
sí, no, evidentment, hi ha de tot, sí.
Pot comprendre que aquesta portada és que no s'aguanta per enlloc.
Efectivament, ara el que no hem de fer nosaltres és afluixar. I aquí a Catalunya també tenim un problema. I a Catalunya, per mi, el problema es diu PSC. El problema es diu PSC, perquè si tots els catalans anéssim a l'hora i després ja debatríem les nostres qüestions pormenoritzades, seria molt diferent. Però el que no pot ser és que ahir en el Parlament surt la primera cosa dir que al Parlament surt el tema de l'espoli fiscal i llavors el PSC diu, escolti, és que vostès no han calculat dels números, perquè aquí si tenim en compte els deutes de l'Estat, escolti, ara estem per veure si demanem realment un nou concert o demanem una altra cosa. Anem tots a l'hora a demanar això. Després ja mirarem les misèries que tenim cadascú de nosaltres. Mentre aquí a Catalunya no anem tot a l'hora, aquí a Catalunya tenim un problema. I crec que s'hauria de poder resoldre. Però bé, el que vull dir, si el problema el tenen a Espanya amb Catalunya, que per fi se n'han adonat, doncs que ens deixin tranquils.
Albert, tenim un problema?
Home, fa uns quants dies, ja tenim uns quants, eh? Comencem per uns quants problemes. El que et dic també és que tinc la sensació de que al final són focs artificials tant el concert econòmic com el nou model de finançament que proposa el PSC, com qualsevol cosa que pugui en aquest tema que puguin proposar Esquerra, Iniciativa i companyia, que al cap i a la fi és tot focs artificials, que aquí tot plegat és partidisme, que el que vull fer és una mica en la línia del que ha passat amb l'independentisme català en els últims anys, que és vull crear una plataforma unitària, seguiu-me tots. Va en aquesta línia, i amb vostè no hi estic d'acord, per tant creo la meva pròpia plataforma unitària, i al final acabem tots que tenim 53 propostes i cap d'elles compta amb el suport de més d'una persona. I en aquesta línia veig que anem i que al final aquí tots hi sortirem perdent, serem tots.
Aquí jo és exactament el que intentava dir. No sé si l'Albert té resposta a saber com dels focs artificials passem a la foguera, que aquest seria allò. Crec que no hem de renunciar als focs artificials, però crec també que allò de la casa comuna, escolti, anem tots a l'hora i aviam si així podem passar dels focs artificials a la foguera.
El problema és qui ha de liderar això, perquè és clar, Convergència vol liderar-ho, el PSC vol liderar-ho, tot Cristo vol liderar això. Ara, el que passa és que, què passarà? Què crec que passarà? Que el PP, amb certa intel·ligència, o instint de supervivència, una de dues, decidirà renovar el model de finançament, ho deixarà de passar d'un 8,5%, ho reduirà a un 4, alguna cosa, a canvi de que Convergència i Unió faci alguna cosa o altra aquí a Catalunya. Llavors Convergència i Unió intentarà de convèncer-nos a nosaltres, com va fer el PSC quan va obtenir alguna cosa del finançament, que això és el millor acord de finançament de la història del món mundial, i al final els que ens quedarem amb la cara de tontos serem tu, jo i tots els que estem aquí.
Aquesta seria per mi la pitjor solució del que ja ha plantejat ara, que no dic que no hi sigui.
Però jo crec que passarà això, és que no sigui la meva solució, jo en faria unes quantes més.
No crec que no hi sigui.
Començant per declarar certa independència. Però bé,
ara, en aquest moment jo tinc una esperança, i és l'Assemblea Nacional Catalana. que és un moviment transversal, travesser, i que penso que no està liderat per ningú.
També ho havia de ser Solidaritat, un moviment transversal. Ho havia de ser al principi, en la seva fundació.
La Solidaritat Catalana de fa molts anys, de 1900 no sé què, sí, i aquesta, i la Solidaritat que va néixer aquí, ja es veia clar que allò no podia anar bé.
Allò volia ser al principi un moviment transversal, com també ho va voler ser. El que és veritat és que l'Assemblea Nacional Catalana compta amb l'aval de les consultes, que van ser un èxit, per molt que la gent s'hi vulgui posar en contra, però en tot cas jo voldria esperar que això camini una mica, aviam cap on va, perquè també pot ser que acabi com Solidaritat i ser un partit més del Parlament que al cap i a la fi el que fa és incendiar-lo.
Jo espero que no. De tota manera, de la portada que dèiem de l'ABC amb la enya trencada o no sé què, jo crec que hi ha hagut algun detonant que ha provocat aquesta portada, i un dels detonants ha estat doncs la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va dir que la immersió lingüística era legal. Llavors, que això passava en tot cas a ser un tema polític. Això jo crec que els ha destorotat molt, vull dir, o sigui, diu, ostres, doncs a veure per on podem arribar a trencar, bueno, que tenim un problema, i això és així de cert. I clar, si això ho ajuntes amb totes aquestes coses de part de la immersió lingüística, doncs de les banderes, de l'espoli fiscal, etc., jo crec que aquí es crea una massa crítica que crec que no hauríem de deixar perdre l'oportunitat. Mm-hmm. És possible que passi això que dius tu.
Jo és que ho veig
que molts catalans, l'única cosa, molts catalans que tenen tendència espanyola, doncs l'única cosa que vegin siguin els diners, que és la cosa que ens uneix, ens facin un pastix de solució.
Home,
i ja quedem tots conformats.
Recordo el gran nou model de finançament que ens va vendre aquí el tripartit, sí, que era, parlant clar, l'hòstia en vinagre, i al final va resultar que al final no era res. Però és que jo trobo que acabarem igual. L'única cosa que sí que em crida l'atenció d'aquest tema, del tema de la immersió, és que en aquest país la justícia ens la prenem com el pitu al sereno. Que si el Tribunal Constitucional, per tots els seus problemes, que de fet, mira tu per on vulguis,
que són moltíssims,
decideix que l'Estatut a la Constitució no hi entra, doncs no hi entra i ja està, perquè al cap i a la fi és una decisió judicial. Si el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que la immersió lingüística és legal, doncs és legal, no ens ho hem de saltar, perquè, aviam, si el tema de la democràcia, tot aquest tema, comença pel respecte a la justícia. Si a la justícia fem el que ens dona la gana, doncs aquí cadascú pot decidir el que li roti, una mica en la línia també de tot plegat. Ara tenim aquí totes les declaracions d'avui o d'ahir d'Isabel Sant Sebastián, crec que és Isabel, periodista, que ha dit això de que tots els que parlen, ha fet servir la paraula vascuence, que crec que deu ser l'única persona que encara la fa servir,
de les províncies vascongades,
sí, exacte, vascuence, dient que tots els que entenen, atenció, que entenen l'euskera són filoetarres.
Oi.
Tots. Llengua que només entenen nacionalistes i filoetarres.
Només.
Sí, recordem que el president del Partit Popular a Euskadi, Antonio Basagoiti, entén perfectament l'euskera. Per tant, podríem dir que és filoetarra.
És curiós, aquí, eh? Un filoetarra?
President del PP, sí,
ui,
sí.
Ui.
Això és... I Patxi López s'està filoaterritzant aprenent euskera. Jo vigilaria.
Jo crec que tenen un problema.
Home, sí, però...
O ja ho diu a la portada, no?
I tant! I després, doncs, el tractament que han donat ara, a tall d'això, que és una llengua regional, no li diuen llengua...
No, perquè a l'euskera no li poden dir dialecte perquè és impossible, perquè si no també li dirien dialecte.
Sí, però bueno, tractant de nosaltres, que és una llengua regional, que no tenen per què d'allò i que és una
folclòrica,
exposició de pobresa, exactament, que no sàpiguin castellà, cosa que no és veritat, perquè els nanos d'aquí saben castellà i català, i a més, malauradament, des del meu punt de vista, es relacionen amb castellà quan estan en el pati. Vull dir, crec que és així. I una altra cosa dels que deies, Albert, també va ser l'enganyifa del traspàs de Rodalies.
Ah, també.
Perquè
també,
quan va venir el Saura es va penjar totes les medalles que va trobar. El Màgic Andreu era una porqueria comparat amb el Saura.
Bé, però això també ho va fer molt en Pujol, d'aconseguir competències sense diners. Va ser també un dels grans errors de...
Sí,
de
però aquí és que no teníem ni la competència, ja no són els diners. És ja, que ja. No podem evadir a Renfe, no podem... bé, i si parlem dels aeroports, és a dir, parlem del que parlem, tenen un problema i espero que nosaltres burxem suficient com perquè això es resolgui.
Canviem de tema, parlem del deute dels municipis de l'estat espanyol que s'ha conegut avui. Hem pogut saber d'entrada que Madrid és el municipi més endeutat de Catalunya.
Això ja ho era abans, eh?
Sí, clar, tota la vida s'ha manifestat així, sí.
Òbviament.
Tota la vida ho ha sigut.
De fet, en tot l'estat espanyol són 17.000 milions d'euros que deuen aquests municipis.
Però a Madrid hi havia una autèntica barbaritat.
Sí, hi havia molt. De fet, estic buscant la dada exacta, però sé que el segon, que era València, estava molt lluny.
Jo em tiré a la piscina, però és que crec recordar que estava sobre els 7.000 milions d'euros. Una cosa, una animalada,
pot ser,
fora de mida. Però ja sabem que Madrid té l'avantatge de que sap que no caurà.
Clar.
Sí, Madrid té aquest avantatge.
Si caigués Madrid, cauria tot, en teoria.
I l'avantatge que l'alcalde me'l fa ministre de Justícia, o sigui que això vol dir que han reconegut que havia tingut un bon funcionament, no? Mm-hmm. A veure, jo de cara en aquest tema, i concretament potser no puc parlar de Sant Cugat d'allò, crec que, clar, les mesures els han donat el temps molt just perquè els ajuntaments no estaven tan ben organitzats administrativament com perquè en dos mesos donguin totes les xifres de totes les factures que deuen.
De tota manera, Barcelona, per exemple, és un dels pocs ajuntaments que no deu ni un duro.
I que no demana, sí, efectivament. Em sembla que Barcelona deu 100 milions o un d'aquesta ordre, vull dir, que segurament són els circulants, per dir-ho així, les que van d'allò, i el de Madrid és escandalós.
Mm-hmm. Però, de totes maneres, sí. És el que vaig sentir l'altre dia, que un país on els ajuntaments tenen més autonomia fiscal que les regions, que diem les comunitats autònomes, no pot anar bé de cap de les maneres. Això és així. Si tens més possibilitats d'incidir sobre la fiscalitat als ajuntaments,
clar,
que no pas a la Generalitat de Catalunya, i això és per començar-s'ho a mirar, plantejar-s'ho i anar-se'n a viure al Pol Nord. Seria una mica aquesta seria la,
però és curiós perquè
la seqüència.
A casa nostra tenim el cas de Barcelona, que és un cas exemplar, que és per sentir satisfet, l'administració anterior i la que ha arribat ara, han fet i estan fent una molt bona feina, però tenim casos com el cas del Vendrell, com el cas de Tarragona,
Mollà,
per exemple, també, que estan en una situació que vaja, que seguiran igual, no passarà res, però és números dramàtics.
Sí,
aquí... Creixell, també.
Creixell, sí, senyor.
Aquí jo, contràriament al que, a les meves idees, deien és que l'alcalde que no s'endeuta és un mal alcalde, perquè resulta que pot fer més coses de les que pot donar més benestar a la població de les que d'allò. Sí, però jo crec que tot això hi ha uns números perfectament acotats i perfectament legislats de que això no fos així. A veure, tu parles de Mollà i és possible que m'equivoqui, però jo vaig veure, no sé si era el poliesportiu, que totes les que un auditori o no sé què, i les butaques baixaven, es podia convertir allò. És a dir, jo crec que era absolutament desproporcionat.
Això crec que no era Mollà, però sí, hi ha equipaments d'aquests que estan fora de lloc. Sí, home, jo ara t'explico un cas que estem bastant a prop, que tenim bastant a prop. A Manlleu han decidit fer una plaça que no tenia cap mena de problema, han decidit fer-la nova sencera, una plaça enorme, que funcionava normal, la plaça del centre,
sí.
I han decidit ficar-hi un aparcament subterrani, canviar totes les escalinates d'accés, fer-la tota sencera nova, gastar-se no sé quants diners en això... Han inventat un sistema al final per pagar-lo amb l'empresa constructora, que no sé com ho fa, per explotar el pàrquing. Resultat.
Quanta gent hi havia amb el lleu?
25.000, em sembla.
I quants cotxes?
Resultat, No, és que resultat al final, l'empresa en qüestió presenta concurs de creditors.
Clar.
Som-hi. I ara què?
I això no es podia preveure abans.
Home, però és que és evident, és la només pregunta. El fer-se ja es va veure que no podia ser.
Crec que el Jordi Évole l'altre dia va fer un reportatge o el que sigui, veient aquestes ciutats, i m'explicaven que el de Santiago volien fer una mega biblioteca, que hi cabien un milió d'exemplars. I que, clar, per omplir això... Aleshores, el problema no és aquest, sinó que és que a les biblioteques locals de barri, per entendre'ns així, que són les que la gent va, ja feia 3 anys que no rebien un llibre, que no rebien subvencions, és a dir, com converteixen una cosa que només podria ser pels investigadors que anessin a investigar llibres de no sé què, en què el poble, la gent, s'ha quedat sense poder llegir dins de les biblioteques.
Però és aquesta mania de deixar un llegat, d'això ho vaig fer jo, i...
I la ciutat del circ, es veu que ja allò ja...
Això era Gijón, no?
No ho sé exactament, no ho sé on deia, però la ciutat del circ, amb uns edificis, és a dir, molts cops és per justificar un moviment urbanístic, etcètera, etcètera. I la ciutat de les Arts de València, doncs que em sembla que el segon dia ja tenien goteres i que tots els vestuaris de tots els que havien de cantar l'òpera estaven mullats. És a dir, jo crec que les coses no s'han fet gens bé. Hem tingut una època de nou rics i sense justificar les despeses.
Tot això ja ho sabien, ara tenim dades.
Efectivament.
Només ens faltava, això. Avui volia parlar, de fet, un moment de la vaga del dia 29 d'aquest mes, però és que ens queda molt poc temps i és un tema que m'agradaria que puguem parlar tranquil·lament i amb temps. I com que ens queda un minut i escaig, Pasqual, ens afrontem a una possible final de la Champions contra el Madrid. No volia deixar-ho córrer perquè si no es rebentava.
Sí, que el Madrid s'acosta a la final és possible perquè amb el rival que li ha tocat...
La por de Nicòsia.
Clar. Si no la passa, anem malament. Ara, aquesta és una final, que estic d'acord amb tu, però l'altra és la final Bilbao-Barça, la final de Copa, home, que resulta que estan mirant si la suspenen, perquè havia injúries al rei i crits a l'independentisme. O sigui, ara hi ha gent que està pensant si la final Bilbao-Barça es pot jugar a Madrid.
Home, si suspèn, crec que serà un gran moment per l'independentisme basc i català. Serà una pífia de les que fan època. Però bé, cadascú que s'hi posi.
I la del Madrid-Barça, doncs, bueno...
Compte, eh? És una possible final.
Sí,
deixa molt clar, també juga la resta d'equips, que sembla que...
Ja ho he dit abans, que els eliminin els dos.
Per tant, Albert, la teva final ideal quina seria?
Benfica-Apoel.
Benfica-Apoel. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, home, però és que ja ho he
dit. Vinga, va, fes una travessa ja.
Tots fora, jo...
Jo dic la meva, ja 0-0 tant de penals.
Sí, estaria bé.
I que guanyi la Poel, primera Champions que guanyi aquest equip.
Evidentment.
Jo per mi al Barça li queden encara assignatures pendents de guanyar el Madrid amb d'allò, i per tant si fos Barça-Madrid amb la garantia de que la passés el Barça m'estimo més que jo.
Però què és això de la garantia? És que no la tindríem mai.
No la tindríem mai, i a més segons, bueno, hi ha un àrbitre que és europeu, aquesta seria la nostra esperança.
Bé, esperem que sigui un àrbitre que beneficiï els dos o perjudiqui els dos, farà igual.
Que va, que beneficiï el Barça, és igual. Posats a fer.
Albert, gràcies i fins ara.
Que vagi molt bé.
I Pasqual, com sempre, moltes gràcies.
Vinga.
I fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.